Pieres en Almíbar, l'espai de còmic de Ràdio Nacional d'Andorra.
Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo, y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuatro somos ya, que pedimos a papá. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO.
Doncs si voleu a TVO, si voleu molts còmics, si voleu moltes novetats, si voleu història de molts artistes, el dilluns és el vostre dia aquí a Ràdio Nacional d'Andorra i més concretament a l'Això ja no va a missa. El dilluns, la primera de les grans seccions al programa és la que fem amb el Joan Pieres, evidentment aquest Pieres en Almíbar, que avui ens porta un artista sensacional. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia a tots.
Què tal, amic?
Molt bé, molt bé.
Veig que el tema de la lectura no para, ara que ha superat a Saló del Còmic de Barcelona, ha superat la Massana Còmic, veig que tornes a tenir una estona per tu, i en aquest cas, doncs, per descobrir coses noves i que, doncs, això et porti a redescobrir també antigues obres d'aquests artistes. Avui parlarem de l'Enrico Marini, aquest senyor va néixer el 13 d'agost del 69, és un dibuixant de còmic italià, tot i que és nascut a Lista, la Suïssa, i que destaca, doncs, per moltes coses, especialment sèries com El Escorpión, Rapaces, La Saga i les de Roma, i precisament una nova entrega de les Àguiles de Roma t'ha portat a pensar en ell i a pensar una miqueta en el que va fer en el passat, també.
Sí, sí, l'Enrico Marini, jo ja fa anys que el segueixo, però, mira, la setmana passada vaig comprar l'últim àlbum de les Àguiles de Roma, que és el cinquè, que és un peplum, és una obra de romans fantàstica, amb una, és una obra, una sèrie oberta, que ja dic que porta 5 àlbums, i és, aquí trobem un Marini molt madur, ja un Marini consagrat, tenint en compte que el Marini amb Rapaces, com deies tu, amb l'Escorpión, bueno, és un artista super reconegut i fa unes sèries estupendes. Però això m'ha portat a una obra que ja va sortir, estic parlant del segle passat, l'any 92, va haver una obra que es deia Gypsy, l'estrella del gitano. Aquests han sortit 7 àlbums, que els ha editat Norma Editorial amb tapa dura, fantàstic, i és d'una lectura molt fluida i molt interessant, perquè aquesta obra la va fer conjuntament amb un reconegut escriptor de novel·les de ciència-ficció que es diu Smolderen. I l'Enrico Marini va portar aquesta Gypsy, l'estrella del gitano, al còmic, que en principi, al principi dels anys 90, va començar el Marini amb un estil manga. Era, podríem dir, un autor europeu amb estil manga.
Això parles dels principis dels 90, quan hi va haver, per exemple, el Bienvenido Coconino i totes aquestes coses.
Exacte. Vale? I aquesta obra de Gypsy és tan, tan curiosa, perquè, imagina't, és una obra que comença en el segle XXI, que tenim en compte que el segle XXI ja estem nosaltres, no? I a la Terra, els meteoròlegs anunciaven un escalfament progressiu de tota la zona de Sibèria, i els estudis varen trobar, els científics, que l'atmosfera estava fent un gran forat a la capa de l'ozó i era per culpa del gran trànsit aeri que existia. I què va passar? Pues varen eliminar el trànsit aeri i es va construir una gran autopista, la C3C, que es diu la Circumpolar Transcontinental, que atravessava tots els continents, Europa, Àsia i Amèrica, i això totalment substituïa el transport aeri. Imagina't, això és el començament, el guió d'aquesta sèrie. És magnífic.
Sí.
Vale? I això fa que Gypsy comença la història també amb dos nens que estan en un orfanat, són dos germans, que els separen, i aquest noi, ja quan es fa gran, es dedica a portar un megatrac, un gran camió, i fer transports per tot el món i a vegades complicats.
Mm-hmm. Home, això hi ha un programa d'aquests que fan al canal aquest AIE, que és això de transportes monstruosos, o no sé com es diu, que són d'aquests transports que a vegades pinten impossibles, i més en zones, especialment així, doncs, que no hi ha gel tot l'any, que no hi ha neu tot l'any, que les carreteres desapareixen...
Sí. Mm-hmm. Pues això és el mateix, amb un món, ja dic, congelat, i, bueno, o sigui, que és jo ja el vaig trobar en el seu moment... En el seu moment ho vaig trobar molt, molt, a part d'encertat, molt curiós, molt, molt... I el desenvolupament de tots aquests àlbums, que són, ja t'ho dic, que són 7 àlbums, pues, fa una lectura d'una aventura... Molt interessant, molt interessant.
Jo és que en tenia controlat 6, El 7è deu ser, doncs, encara més nou. Hi havia, doncs, aquesta estrella que deies tu ara del Gitano del 93, hi havia Els Focs de Sibèria del 94, sí. Hi havia El Dia del Zar del 95, sí. Els Ulls Negres del 97, hi havia L'Ala Blanca del 99, i després hi havia un que era el Riure Azteca, que era del 2002, Ho tenia controlat fins aquí,
sí,
i el 7è se m'escapa.
I va sortir un altre que era una mica fent la història de la de com anaven els dos germans amb la seva germana, que es deia Oblídia, i del Gipsy, que és el seu germà gran, que imagina que el germà gran quan els separen, ell continua en relació amb ella, l'envien a un col·legi de Suïssa i bueno, té una educació super refinada, i en canvi ell, pues, és un camioner duro, puro i duro, que es guanya la vida en moltes circumstàncies, a vegades molt complicades.
En tot cas, tots aquests treballs de Gipsy, en col·laboració, com deies tu, amb el Thierry Smoldren, i el que és curiós és que han anat sortint llibres, però no tots amb la mateixa editorial, perquè van començar el primer, que va tenir molt èxit, amb Alpen Publishers, sí. Després el segon i el tercer surten amb l'editorial Les Humanoïdes Associés, i els altres surten amb Dargaud.
Sí.
No sé si ha sigut tema de drets o com ha anat massa tot plegat.
No, perquè va anar canviant, perquè al principi no s'apostava molt per ells, i les editorials primer van començar amb unes editorials menys conegudes, fins que Dargaud, que fa ser estem parlant en francès, Dargaud va apostar per aquest autor, i aquí és quan li va donar més, perquè aquestes editorials petites la distribució és bastant difícil, i llavors perquè arribi al gran públic han de ser Dargaud, Lombard, Glénat, grans editorials franceses, que a Espanya va passar el mateix. Al principi va ser editat per Edicions B, va sortir amb una revista que deia Top Comic, i va sortir per entregues, i després va sortir un àlbum, i després va agafar els drets Norma al cap de 7 anys.
Doncs el convidat d'avui, l'Enrico Marini, aquesta, doncs, dibuixant de còmics, que va estudiar arts gràfiques a l'Escola de Belles Arts de Basilea, que ha fet moltes coses, principalment els títols, evidentment, originals en francès, Le Dossier d'Olivier Vargès, el Gipsy, que ens deia ara mateix el Joan, L'Étoile du Désert, ha fet coses com Les Héritiers du Serpent, aquest te'n recordes, tu, dels hereus de la serp, Rapaces, Escorpión, i evidentment aquestes Àguiles de Roma, que estan tenint molt i molt èxit, i que deies, doncs, que acaba d'aparèixer una nova aventura, i que m'has dit abans que va molt buscada.
Sí. Ara és de les... Tenim en compte que a nivell de... Com diríem, parlant al gran públic, aquestes àlbums de romans, no? L'últim que va sortir molt interessant va ser una obra que es deia Morena, que era dibuixada pel De La Vie, un dibuixant que va morir, i a partir d'aquell moment no havia sortit cap obra interessant d'aquest gènere. Estem parlant, tenint en compte que hi ha molts gèneres, des de l'Oest, des de ciència-ficció, amb romans, no havia sortit una obra tan interessant com aquesta d'Àguiles de Roma, que volíem parlar amb ella, que són dos germans molt diferents, un amb un bando i un altre amb una altra banda. Ja ho veureu, ja. Això és una obra per parlar tranquil·lament, però jo que també recomano, encara que no parlem d'ella, que és la gent que li agradi el còmic, i no segueix, que compri els dos primers números de la Sagrada de Roma, i no se'n penedirà, i comprarà el següent.
Molt bé. Doncs un personatge, a més, el Marini, que doncs, té un cercle bastant tancat, acostuma a treballar sempre amb la mateixa gent. Ens deia ara el Joan, doncs, per exemple, per Gipsy treballa tots els àlbums amb el Thierry Smoldren, L'Estrella del Desert ho fa amb la Stephen Desberg, per exemple, que també treballa a l'Escorpión, i pel tema de...
És una sèrie de l'Oest fantàstica, són dos àlbums,
I pel tema de Rapaces, doncs, també s'acompanya sempre del Jean Dufaux, és a dir, Dufaux, que són entre 3 o 4 s'ho fan una miqueta tot.
Home, Dufaux és un gran guionista que tothom ho coneix també amb Dijin, amb Nana Miralles, i són aquests guionistes icones que quan parles de Dufaux no cal que parlis res més. O sigui,
qui, solvència qui, contrastada.
Qui faci un guió de Dufaux, èxit
assegurat. Doncs escolta, Joan, que t'estem molt agraïts que ens hagis fet de descobrir, doncs, o redescobrir, en aquest cas per alguns, a la persona de l'Enrico Marini, i recordar aquest personatge d'Egipci, que la veritat que les aventures són increïblement bones. Ens retrobem, si no hi ha novetat, dilluns de la setmana vinent, i ens fa 5 cèntims una miqueta més de com està tota l'actualitat.
Doncs molt bé, nens, bon dia a tots i endavant.
Bona setmana, una abraçada, Joan.
Igualment.
Adéu, amic.
Adéu.
Adéu.
Yo quiero un te veo.